Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Santa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, comencem ara mateix aquesta segona part amb el nostre convidat d'avui, perquè el passat 4 de novembre es va inaugurar WordTech Hub, una comunitat que té com a objectiu connectar professionals dels recursos humans per debatre, aprendre i construir sobre com la tecnologia pot ajudar a crear entorns de feina més humans. Això és interessant, eh? Rosario, explica'ns una mica més, sisplau.
Sí, mira, l'agència d'innovació SDLI i l'empresa Atico, que és un ecosistema innovador per a emprenedors, startups i companyies que ajuda a connectar persones i projectes per fer-los créixer, créixer són els precursors de WordTech Hub, amb la qual volen que startups WordTech i les corporates més innovadores interactuïn a través de la tecnologia, en un lloc de feina que sigui més creatiu i que estigui centrat, això m'ha agradat molt, Rafa, en el benestar i el desenvolupament de les persones.
Doncs ja podem saludar el director de WordTech Hub, es diu Ignasi Clos. Ignasi, bona vesprada.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. A veure si ens dones més detalls sobre aquesta iniciativa. Com va sorgir la idea de crear WordTech Hub?
Bé, com dèieu, SDLI, tant SDLI com Atico, ajudem a organitzacions a innovar, i moltes vegades es pensa que la innovació és, o s'associa a la innovació a tecnologia, i al final, per molta tecnologia que tinguis, sense un bon treball d'equips i de les persones que les composen, els projectes d'innovació no funcionen. No? I sempre hem cregut en la necessitat d'impulsar cultures de treball que facilitin la creativitat, que facilitin la innovació. I ja per estudis és conegut que la innovació només funciona en entorns on les persones se senten segures, se senten tractades de forma justa, personalitzada, i per tant hem desenvolupat aquesta iniciativa per ajudar a organitzacions de tots els sectors, doncs, a través de la tecnologia, a crear entorns més creatius, més motivants, i que facilitin la innovació a les organitzacions.
És a dir, la tecnologia al servei una mica de les relacions humanes, podríem dir.
Sí, exactament. A més ens trobem en una realitat o en un context, no?, en què d'automatització, de digitalització, de moltes tasques, la qual cosa posa en qüestió quines tasques seran existint, quines feines seran existint i quines no. També ens trobem en un context d'increment del teletreball i el qüestionament de les formes de treballar. I ens trobem en un context d'empressió, o diria de desafecció de gran part dels treballadors, i molta pressió que deriva en problemes de salut mental, inclús d'estrès. No? Per tant, jo crec que la pregunta que ens fem, i crec que és lícita i crec que és important fer-la, és si la tecnologia, en el fons, pot ajudar a crear entorns de treball més humans, que sembla contradictori, però creiem en la necessitat de fer tòpics en aquest sentit, no? I de identificar solucions tecnològiques que, en el fons, potencien les capacitats més humanes.
Bona vesprada, Ignasi. I en aquesta proposta que ens estàs explicant, també hi ha un espai físic, a més de les tecnologies, hi ha un espai físic, o com afecten aquestes tecnologies a l'espai físic?
Sí, és a dir, per una banda, diguem, Atico, que en si és un ecosistema que, de fet, ofereix solucions d'espai físic flexibles per a les organitzacions, de forma que no hagis de només de treballar un únic lloc, sinó que tu puguis triar des d'on treballes. Però també com apuntes a la pregunta, també es qüestiona el rol de l'espai físic en les noves formes de treballar. No? I aquí podríem parlar-ne molt, però el que és evident, el que també s'ha generat a través de la crisi de la Covid, és que la majoria de organitzacions, si no totes, han hagut de repensar per a què volen l'espai físic, i han hagut de repensar quin és l'objectiu a través del qual fan que els seus treballadors vagin a les oficines. No? Uh-huh. Ja no és un lloc on has d'anar sempre, és un lloc que vas per alguns motius en concret i que funciona per alguns motius en concret. No?
Sí, sí, totalment.
Com poden ser col·laboració amb equip, com pot ser socialitzar amb l'equip, però potser no tant fer reunions enfocades a temes concrets entre dues persones, per exemple. Uh-huh. O treballar, diguem, concentradament en una tasca per la qual necessita silenci, no? Per tant, es repensa i obliga a repensar el propòsit que té el teu entorn físic a la teva organització.
Jo m'estava preguntant, a veure si em pots posar un exemple, Ignasi, sobre, és a dir, aquesta tecnologia, tu deies, és una mica contradictori, no? La tecnologia al servei del, bueno, de l'ambient humà en una
empresa, del benestar,
inclús has parlat de la salut mental, del benestar mental. Em pots posar un exemple pràctic de com funciona
això? Per visualitzar-lo, no? Sí,
sí, sí, sí, tant, s'entén millor amb exemples pràctics. Mira, n'hi ha molts. Si nosaltres hem identificat, només a Espanya, 125 startups tecnològiques que d'alguna forma o altra creen millors experiències del treballador. Hi posaré algunes que són inclús molt noves, però que crec que són innovadores i que són molt interessants. No? Per exemple, aquí a Barcelona tenim una startup que es diu Blindsters i el que fa és resoldre el problema existent que hi ha en els processos de selecció. Tothom, totes les organitzacions han de contractar, però totes les organitzacions, com totes les persones, tenim biaixos. I moltes vegades biaixos relacionats amb el gènere, o de raça, o d'orientació sexual, o d'edat. De forma que es tendeix a pagar més a homes, de forma que es tendeix a seleccionar més a treballadors que siguin similars al prototip de treballador que ja té l'organització. I això va en contra de, diguem,
de les dones i de les persones que tenen més de 45 o 50 anys, no?
Per exemple, no? I per tant, això és un exemple de foment de la diversitat a través d'una tecnologia que està estudiat i es coneix que la diversitat ja no només és justa, sinó que, a més, impulsa la capacitat d'innovació d'una organització. Mm. Val? I aquest és un exemple local, recent i molt, molt potent, eh? I posant un altre, i si voleu, vosaltres mateixos em no dient, però jo us dic dos que conec molt bé perquè ja han participat a la Hub. Vinga, i són molt, molt interessants. Relacionats amb el que deia de la salut mental, tenim Emotional, que és una de les startups de l'àmbit WorkTech que ara que està creixent més, i el que fa és a través d'una tecnologia, una intel·ligència artificial, mesura l'estat emocional de les persones a través de les videotrucades que fem tots cada dia i a través d'aquesta anàlisi el que fa és que, a més és anonimitzat, eh? És a dir, tot és privat, no pots conèixer la informació que s'està generant. El que es fa és traçar, diguem, recomanacions personalitzades per actuar i millorar i ajudar en l'evolució, diguem, emocional i la salut mental dels seus treballadors.
Molt bé. No, mira, els exemples han estat molt, molt adients i d'aquesta manera ens fem una idea més concreta de lo que és la vostra tasca i la vostra visió de l'empresa i del que necessita. Dèiem que WorkTech Hub està pensat per connectar professionals dels recursos humans. De quina manera podem formar part d'aquest hub tecnològic, els professionals?
Sí, l'aspiració és connectar, no? I és facilitar. En el fons, ho deia en la introducció, no sabem com serà el futur del treball, tenim moltes senyals, però el que pretenem és aprendre i construir-lo junts. I, per tant, és un hub obert en què qualsevol pot ser membre, des de professionals, de fet, diem de recursos humans, però no té per què només ser de recursos humans. O sigui, caben perfils, i de fet hi ha perfils de la transformació digital, d'innovació i de qualsevol altre àmbit. I tenim una comunitat digital a la qual s'hi pot accedir des de worktechhub.com i tenim també unes trobades que fem mensuals que sempre fem al voltant de temàtiques concretes. Per exemple, Blindsters que explicava ara ve a la propera trobada, que és aquest mes de desembre, en la que parlem de tecnologies per fomentar la diversitat. Okay. Per tant, trobades i comunitat digital és una cosa que està oberta a membres, a més d'altres tipus de continguts que oferim per a membres de la Hub.
Uh-huh. Ignasi, l'objectiu més ambiciós que teniu amb WorkTech Hub és fer de Barcelona el hub global del WorkTech, no? Enfocat a la creació d'entorns corporatius més humans. Com ho fareu per treballar i posicionar la ciutat com tal en aquest, com un referent en aquest àmbit?
Rius, perquè és complicat.
És molt ambiciós. Sí, riu potser per la Colau, no ho sé. Això després ho parlarem off the, record, però estava rient,
Sí, no, és cert que bueno, ens agrada ser ambiciosos, però bueno, poso un context també, és a dir, a nivell global, un dels factors on el venture capital global està invertint més és el World Tech. Inclús aquest any que ha baixat la inversió, segueix estant sòlida la inversió en World Tech. I si ho aterro aquí, dels 7.000 milions de dòlars que s'ha invertit en el World Tech a nivell global l'any passat, 900 milions són a Espanya. D'aquests 900 milions i de 125 startups que han identificat a Espanya, aproximadament un 50% són de Catalunya. Catalunya, en el fons, concentra 50-60 startups World Tech que tenen un gran potencial i creiem en l'oportunitat que té la ciutat, no només la ciutat, Catalunya, diguem, per posicionar-se com a una regió que proposa i que planteja solucions per crear formes de treball més humanitzades, no? I creiem perquè hi ha actius, no només tecnològics, sinó que, a més, hi ha, diguem, actius més enllà de tecnologia. Hi ha professionals històricament molt capacitats en models organitzatius, en formes de gestionar persones. I, per tant, és un actiu que la ciutat i la regió el país té, i per això som ambiciosos amb el propòsit.
Li donareu visibilitat, no? Hi ha potencial i ara li donareu més visibilitat.
Exacte, i pretenem fer un esdeveniment rellevant de l'àmbit World Tech per ajuntar, diguem, doncs, tot el sector, no?
Molt bé.
Ignasi Clos és director del World Tech Hub. Ens ha parlat d'aquesta iniciativa fantàstica que pretén, mitjançant les noves tecnologies, doncs, ajudar els treballadors al final a tenir un entorn millor, a rendir millor i a treballar més a gust. Enhorabona i moltes gràcies per acompanyar-nos, Ignasi.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i us donem encara una altra notícia amb Rosario Santamaría.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Algunes de les notícies més destacades de les darreres hores, per exemple, podem mirar un moment cap a Madrid. Ens té perplex una mica el que està passant a Madrid i és que el govern s'està plantejant iniciant les negociacions per pujar el salari mínim professional. Una cosa que es pot reclamar constantment perquè el salari mínim professional sempre queda una mica just. A mi em sembla molt bé que pugen els salaris per descomptant, però els van pujar, realment, recordem-lo, fa un any. I, bueno, a lo millor és una mica, ara, no sé si és moment o no, i si la cosa anirà a més. Després, també us podem explicar que el govern ja va fixar l'objectiu i des de fa temps, en principi, el 60% del salari mitjà està marcat, el que manca és traduir aquest percentatge en euros, tenint també en compte la inflació que estem patint. També podem continuar parlant coses que succeeixen a Madrid, allà passen moltes coses, evidentment. Podem parlar de l'agència tributària, Hacienda Somos Todos, una mica aquest és el concepte, i no és que parlem d'impostos, en aquest cas us podem donar una bona notícia per a tots aquells que estan buscant pisos, mira, com el nostre company Joan Trias, ho ha explicat en antena, que està buscant pis, perquè l'agència tributària ha llançat un web on recopila immobles en subhasta de tota Espanya per facilitar l'accés dels contribuents a pisos, cases o locals que estan enmig d'un procés públic. En aquest sentit, estan collant aquesta iniciativa a l'agència tributària per intentar ajudar. Pot interessar a molts oients que ens estigueu escoltant. Aquesta eina l'acaba de presentar Hisenda, inclou habitatges solars, trasters, pàrquings, que ja s'han publicat al butlletí oficial de l'Estat, però imaginem que poca gent llegeix, no?, el butlletí oficial de l'Estat, a banda de Paula. Paula llegeix cada dia el butlletí oficial de l'Estat, li agrada moltíssim. Doncs ara s'allotjarà també al web de l'Agència Tributària i a una aplicació mòbil. En cap cas no cal registrar-se per consultar les entrades i la recerca de béns, que és molt intuïtiva, ja que es poden filtrar per tipus de valor i província. També s'ha habilitat un mapa que els localitza com a alternativa de cerca. Es podrien preguntar, hi ha molts immobles a Barcelona, molts immobles d'aquest tipus? Doncs aquí ve una mala notícia, i és que ahir van entrar i només hi havia 12. La investigació que s'ha fet és que només hi havia 12 d'aquests pisos a la província de Barcelona. A veure si puja aquest número, perquè doncs hem començat molt forts explicant que hi ha aquesta web de recerca que és molt interessant, però ara ja no sé si és tan bona notícia o una mica pluf. Per tant, repassada aquesta notícia de les llars, venint d'Hisenda, doncs podem esperar qualsevol cosa, perquè sempre ens sorprenen. Podem canviar també de tema. Els que sí que deuen pagar molts impostos perquè estan guanyant dinerons són els de Net Revenue. De Net Revenue. Fa 5 anys que aquesta consultora especialitzada en el sector hoteler, que assessora els propietaris a millorar els seus ingressos i a aconseguir una millor eficiència de l'operativa dels seus establiments, va néixer l'any 2017, recordem, i avui els seus serveis ja s'han expandit al llarg d'Espanya, Colòmbia, el Marroc i els Estats Units. Per tant, aquesta empresa creixent en temps complicats. A més, la companyia treballa per a 28 empreses, entre cadenes hoteleres, càmpings i gestors d'apartaments turístics. Aquest any, per tant, tenen previst assolir una xifra d'ingressos nets de 750.000 euros davant els 380.000 que van obtenir l'any anterior, i tenen la mirada posada en assolir els 100 milions d'euros en un parell d'anys. Per tant, aquesta sí que és una bona notícia. Sempre ens alegrem quan una empresa s'expandeix, aporta negoci i contribueix doncs a que l'economia sigui fluida i continuï en marxa. Parlem de canvis, perquè l'últim dels alts càrrecs rellevants, que depèn de la Conselleria de Territori i que encara estava en mans de Junts, després de la sortida de l'executiu, la presidenta del Port de Barcelona s'ha substituït avui, dimarts, justament, al govern. El conseller Juli Fernández va escenificar ahir dilluns el relleu al capdavant de la infraestructura i ha presentat el fins ara diputat Lluís Salvador, un dels homes forts d'Esquerra Republicana de Catalunya, que substituirà Damià Calvet. Salvador, que deixa avui l'acta de diputat del Parlament, ha avançat que la seva voluntat al capdavant de la institució és mantenir una certa continuïtat, alhora que vol buscar una fórmula amb l'Ajuntament de Barcelona en el tema dels creuers al Port de Barcelona, donat que és un projecte estratègic per al país i cal trobar el punt d'equilibri. Tot això són aquestes paraules que ha dit avui mateix la persona que ha estat escollida, en aquest cas Lluís Salvador. Un altre tema calent que Salvador té al damunt de la taula és el compliment dels compromisos sobre els accessos viaris i ferrovials al port, donat que són més urgents i prioritaris que mai, segons ha opinat el propi Salvador. I encara us podem donar per fi, per sort, una bona notícia, i és que Salvador Illa, el serrell més famós de Catalunya, diputat al Parlament per Barcelona, va visitar divendres passat les instal·lacions d'Ivascular per conèixer el projecte de la companyia, una de les poques d'Europa que desenvolupa dispositius mèdics. Ivascular és una empresa de tecnologia mèdica aplicada a la salut vascular, amb seu a Sant Vicenç dels Horts, justament la terra del nostre company Pere Juventí Balcells, que actualment ocupa més de 350 persones del territori i emprendrà una inversió de 15 milions d'euros en l'ampliació de les instal·lacions, amb l'objectiu de triplicar la superfície actual de la planta i multiplicar per 6 la seva capacitat actual de producció, i així continuar creixent de forma exponencial. Gràcies a aquest projecte d'inversió al territori, l'empresa també augmentarà el seu equip humà programa actualment format per més de 350 persones. Per tant, efectivament, hem acabat amb una bona notícia. He fet jo aquí un soliloqui que la gent haurà acabat farta absolutament de la meva veu.
No, home, no.
Volem escoltar-te a tu, Rosario.
Sí, només dir-te que ja has arribat a un acord amb el tema de la planta Nissan, que ja saps que a mi m'agrada molt seguir. Home. Això són com els culebrons d'Economia en Valors. Aquí tu, que hi ha notícies que les anem tractant, no?
Sí.
De mica en mica, i aquesta seria una d'elles.
Anem,
no?
Actualitzant.
I han arribat, sí, ja estem al capítol 27.328 de Nissan. Ja llegó a la resolució. Ja hem arribat.
Això ho fem a l'informatiu de l'inici amb el que passa en Junts per Catalunya.
Sí, doncs que sàpigues que estem així també amb algunes notícies d'Economia en Valors, que és com el culebró. I ja han arribat a un acord.
Què ha passat ara?
Doncs han arribat a un acord, però per poc, eh? O sigui, però que sí que tindrem el hub. Sí, estarà liderat per KEF, Technologies i Vitec, que aquests noms a nosaltres ens encanten, eh?
Sí.
I ja està, estamos en ello. Ja sabies que havien demanat un crèdit i tal, doncs estamos en ello. Per poc, tant, però tindrem Nissan reindustrialitzat.
Bueno, està molt bé això, perquè
sí,
semblava
home,
que... Bueno,
home,
quan va sortir la notícia de que...
Quan va començar amb el capítol número 1, això pintava fatal.
La primera notícia era dramàtica.
Totalment, doncs
per
ja
tant,
està.
Hem anat avançant.
Hem anat avançant.
Rosario Santamaría, moltes gràcies
de
per
res.
Estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.